Nadal s'ha coronat per quarta vegada com a campió de l'Open dels Estats Units de tennis en un partit èpic, apassionant, de gairebé 5 hores en què ha superat el jove rus Daniil Medvedev. Hem tornat a gaudir del Rafa Nadal de les grans ocasions, amb força mental, amb determinació i amb capacitat de resistència. El manacorí s'acosta, a més, ara al número 1 del rànquing mundial. Es queda a un triomf, a més, dels 20 grans slams que, com a rècord, té aconseguits el suís Roger Federer, Jordi Turria.
Amb 33 anys, Rafa Nadal i Parera ha exhibit el seu millor tennis a Flushing Meadows, on ha suat fins a l'últim punt per poder superar el jove rus de 23 anys, Daniil Medvedev. 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 i 6-4. Després de vèncer els dos primers sets i de veure com el rus aconseguia empatar el marcador, l'inici del cinquè set era determinant. Com ell mateix reconeixia al final, estava agònic, mort, nerviós, però ferm, i Nadal s'ha imposat finalment.
Ha sido una victoria especial, ¿no? Ganar otra vez en pista dura, aparte de la manera que ha sido, pues hace que el partido sea mucho, la victoria aún sea más inolvidable. Pero te digo una cosa, la realidad, ¿sabes cuál es? Que yo, como he ido teniendo muchos problemas físicos durante mi carrera, pues nunca he sabido si cada victoria era una de las últimas oportunidades, ¿no?
Les lesions han marcat la seva carrera pràcticament des de l'inici. Peus, genolls, esquena, canell i l'última, el psoas ilíac. Per tant, Nadal ha après a viure el moment, el present, i no pensar més enllà, una altra eina que fa més gran la seva fortalesa. Mític, apoteòsic, èpic, és un extraterrestre. Puja de qualificatius, en definir-lo després de guanyar el seu quart US Open i d'encadenar el títol número 19 de Gran Slam de la seva carrera. Des de la mateixa pista on acabava de guanyar el torneig li van dedicar un vídeo amb els seus 19 títols, des del primer Roland Garros l'any 2005, on es veu un joveníssim Nadal de tan sols 19 anys passant per Wimbledon, Austràlia i el mateix Open dels Estats Units. I Nadal, l'heroi, l'home, trenca a plorar davant les 24.000 persones que omplen la pista.
El moment de cansancio, de desgaste mental, de felicitat de haver aconseguit la victòria con una pista llena, también entregada, pues ha hecho que ha sido un poquito más difícil resistirme. Bueno, controlar las emociones hoy.
La victòria a l'Open dels Estats Units ja s'ha traduït avui mateix en un acostament substancial de Nadal al número 1 del rànquing mundial que ostenta encara Novak Djokovic. Els 3.740 punts que els separaven del serbi ara s'han reduït a només 640. I amb aquests 19 grans slams, el manacorí també s'acosta a l'altra mita, Roger Federer, que en té 20. Els aficionats al tennis veuen una lluita entre els tres, Djokovic, Nadal i Federer, per convertir-se en el millor de la història. Així respon Nadal quan li pregunten si es veu o se sent el millor de la història.
No lo sé. Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte, y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro.
Amb humilitat, Nadal afronta cada èxit i amb 33 anys reconeix que continua jugant a tennis perquè simplement el fa feliç.
L'Open dels Estats Units de tennis, doncs, que ja s'ha acabat aquesta passada matinada. El Mundial de Bàsquet de la Xina, en canvi, entra en la seva setmana decisiva. Ja sabem que dos dels quarts de final que jugaran demà són Espanya-Polònia i Argentina-Sèrbia. Els altres dos s'han de decidir avui. De fet, ara s'estan jugant els últims partits de la segona fase. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
D'aquests partits que juguen ara, sortirà el rival d'Espanya o de Polònia a les semifinals. Què ha de passar per evitar els Estats Units fins a una hipotètica final?
Doncs que els Estats Units guanyin avui, que passin com a primers de grup, i és una cosa que ara estan fent, perquè estan guanyant el primer quart a Brasil, 14-9, per tant ho tenen bé, si mantenen aquesta línia. Sembla que a mesura que avança el torneig es van adaptant a les normes FIBA, però bé, el partit és llarg perquè Brasil, entre altres coses, s'hi perd queda fora, per tant, evidentment no donarà el seu braç a torça. I això és així perquè en el partit anterior d'aquest grup, Grècia ha guanyat, però ha perdut, és a dir, ha guanyat el partit, però havia de guanyar de 12 i ho ha fet de 7, per tant, queda fora d'aquest Mundial i, en principi, si tot va com ha d'anar, Estats Units serà el primer de grup, la República Txeca serà el segon. A l'altre grup ara s'està jugant el França-Austràlia. Qui guanyi serà primer de grup i evitarà els Estats Units als quarts de final. Per tant, és també interessant. De moment la cosa està molt igualada allà al segon quart, 46-44 guanya Austràlia. sobre Espanya. Ahir va jugar a la selecció espanyola. Si et sembla, sentirem un momentet a Rudy Fernández, perquè, en certa manera, ningú esperava el que va acabar passant. I és que Espanya no només guanyés, sinó que passés per sobre de Sèrbia, que és, dèiem, la gran alternativa als Estats Units.
Poco a poco, o sea, esto es muy largo. Y cuando empezó el grupo sabíamos nosotros que llegado a este punto teníamos que dar un paso adelante y creo que lo estamos haciendo. Ahora lo más importante es recuperarse bien y encarar un partido complicado que es cuartos, porque sabes que dependes a todo de un partido, ¿no?
Doncs aquestes són les reflexions de Rudy Fernández, pendent de com queda tot plegat, però de moment les bones sensacions que va donar ahir la selecció espanyola, que espera rival de cara a les hipotètiques semifinals si acaba superant Polònia als quarts de final. Tot això pel que fa referència al Mundial de la Xina, tot i que aquí continua l'activitat dels equips catalans de bàsquet, perquè avui a Badalona, Ernest, semifinals de la Lliga Catalana, Manresa, Andorra i Joventut Barça.
Exacte, es torna a veure les cares als equips de Sant Julià de Vilatorta de dijous i divendres passat, però s'inverteixen els papers. El Manresa jugarà a partir de les 7 de la tarda contra l'Andorra, que és un equip més físic que l'any passat. El Manresa, moltes cares noves, està sorprenent en alguns casos. I el Barça-Penya, el partit de l'equip anfitrió, el Joventut de Badalona, contra un Barça que, bé, l'altre dia va jugar el primer partit de pretemporada i que avui ha d'anar més. Pel que em diuen, s'han venut ja 3.000 entrades, això vol dir que superarem probablement les 5.000, és a dir, superarem la mitja entrada.
Doncs ja s'ha acabat l'Open dels Estats Units de tenis, entrem en la fase final d'aquest Mundial de bàsquet i també en la setmana final de la Vuelta. Jordi, l'eslové Primo Roglic continua liderant la general i tot fa pensar que si supera l'etapa d'avui, que és de muntanya, difícilment perdrà la Vuelta.
Sí, la d'avui és l'etapa més dura del que resta de recorregut i per molts també la més destacada de tota la competició. És una etapa curta, de 144 quilòmetres, que encadena tres ports de muntanya importants. Primer, el de San Lorenzo, de primera categoria. A continuació, la Cobertoria, també de primera categoria. I per acabar, l'ascens a l'alt de la Cubilla, de categoria especial. Aquest no té rampes excessivament dures, la mitjana és d'un 6,2%, però és molt llarg, més de 18 quilòmetres d'ascensió, i és el primer cop que es puja a la Vuelta. L'etapa ha començat fa poc més d'una hora, es disputa coincidint, a més, amb el dia d'Astúries. Ha començat la pujada ara mateix al primer port d'aquests que parlàvem, amb molts intents d'escapada. Recordem com està la general. El líder és Primo Roglic, el segon és Alejandro Valverde a 2 minuts i 25 segons, el tercer és Tadej Pogacar a 3,42 i el quart, Miguel Ángel López, ja a gairebé 4 minuts, a 3,59.
I en futbol ja sabeu que aquests dies toquen partits de seleccions i que les seleccions europees s'estan jugant la classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. Espanya va derrotar ahir les Illes Fèroe per 4-0, gols d'Alcácer, Rodrigo i Sergio Ramos, i ja té un peu a la fase final. Héctor Rus, bona tarda.
Bona tarda.
A la selecció espanyola, però ahir no hi va haver gaire protagonisme blaugrana.
Això mateix, Robert Moreno no va fer sortir a l'11 els únics blaugranes convocats, Busquets i Jordi Alba. L'últim cop que va passar aquesta situació va ser l'any passat en un partit contra Gales i abans en un enfrontament contra Ucraïna el 2015 i davant San Marino el 2005. Els blaugranes no van arribar ni tan sols a jugar cap minut. Aquest fet contrasta amb un amistós l'any 2013 contra l'Uruguai, on Del Bosque va fer jugar fins a 9 jugadors del Barça. Amb aquesta victòria i gràcies a l'empat entre Suècia i Noruega, la selecció deixa encarrilada la classificació per a l'Eurocopa de 2020 i és primera de grup amb 18 punts. Tot i això, Robert Moreno no dona per tancada la classificació.
Sí que has aconseguido, pero no matemáticamente. Al final es un poco lo del partido a partido. Me gusta pensar en eso, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer como grupo ganando todos los partidos. Evidentemente, el objetivo final es la clasificación, pero lo que importa es que el equipo vaya teniendo la sensación de que sabe hacer las cosas bien, de que tiene recursos. Hemos conseguido ya que los dos rivales de esta semana cambien su sistema para jugar contra nosotros, con lo cual eso ya es indicativo de que te respetan.
Avui, però, la jornada de seleccions no s'atura i també juguen partits amb representació blaugrana. Ter Stegen, convocat amb Alemanya, jugarà la seva classificació contra la líder del grup, Irlanda del Nord, a Belfast, a 8:45 del vespre. L'holandès De Jong, amb l'Orange, s'enfrontarà a la mateixa hora al cuer del grup, Estònia. Els holandesos arriben en bon estat de forma després d'haver derrotat Alemanya per 2-4 en la jornada anterior. Per la seva banda, Bèlgica, sota les ordres del català Robert Martínez, juga a Escòcia per mirar d'assegurar-se la seva classificació. I un últim apunt de seleccions, perquè el davanter argentí de l'Espanyol, el Monito Vargas, va ser ahir el protagonista de la victòria de l'Argentina sub-23 en un amistós davant Colòmbia per 3-1 amb un hat-trick.
Doncs tot i que els jugadors internacionals estan repartits per les seves seleccions, els clubs comencen també a preparar la jornada de Lliga del cap de setmana. El Barça, per exemple, tornarà als entrenaments aquesta tarda després de 4 dies de festa. Valverde, encara sota mínims, comença a preparar el partit de dissabte contra el València. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Tot i que manté el dubte de Samuel Umtiti, que ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció francesa per culpa d'un cop al peu.
Ara el cos mèdic del Barça li farà les proves pertinents per determinar si hi ha o no lesió i quin abast exacte té. Umtiti, però, ha estat protagonista aquests dies més enllà de l'hematoma al peu. En una entrevista a Canal Plus França, ha volgut donar la seva versió del moment que passa al Barça. Suplent de l'Anglès, moneda de canvi amb el PSG per Neymar, i ha assenyalat per haver forçat el genoll per jugar al Mundial. Diu Umtiti que quan es va assabentar per la premsa que era moneda de canvi amb el PSG, es va posar a riure i que en cap cas ho hauria acceptat. Però on ha estat, diguem-ne, més clar és quan ha tractat el tema del Mundial i el seu genoll.
Mais je savais que j'avais tiré, on va dire...
Sabia que era arriscar, forçar, però havia de triar i vaig decidir jugar al Mundial. Ara sóc campió del món. A la vida has de prendre decisions i no em penedeixo gens del que vaig decidir.
C'est mon choix, je voulais le faire.
I d'Umtiti, amb aquestes declaracions, que segur que no han agradat gaire als aficionats del Barça, a Semedo, el teòric lateral dret titular del Barça aquesta temporada, es va lesionar al Sèrbia-Portugal de dissabte.
I va haver de ser substituït. La Federació Portuguesa, però, va emetre un comunicat en què explicava que es tractava d'un fort cop al turmell, sense gaire gravetat, i fins i tot s'ha quedat a la concentració de Portugal. En principi, la premissa és que no jugui aquest partit i estigui a punt per jugar dissabte contra el València. També arriben un punt més descansats Sergio Busquets i Jordi Alba, després de no jugar el segon partit en la convocatòria de la selecció espanyola, i és especialment rellevant perquè el Barça encara un tram especialment exigent de la temporada amb 7 partits en tot just 4 setmanes. València al Camp Nou, Dortmund a Alemanya, Villarreal a casa, Getafe fora i el Camp Nou contra l'Inter i el Sevilla.
I seran les 3 de la tarda. Anem a Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A veure aquesta veu.
Què tal? Sí, home.
Sí? Home, sí, home, perfecte. Camilo Sesto també a les transmissions del Tot Gira.
Es, volia, es poden fer les dues coses.
No, ja ho veig, que fins i tot encara que ho hagis de fer 3 vegades, molt bé. Hi ha una vida, podríem dir, Eduard, al Girona sense Estuani i una de contrària amb Estuani. L'uruguaià no va jugar els dos primers partits de Lliga. El Girona va sumar un punt d'aquells 6 punts possibles i, en canvi, des que Estuani ha començat a jugar els dos últims partits, 4 gols de l'uruguaià i 2 victòries. Ahir, a més, contra el Rayo, el seu primer hat-trick amb la samarreta del Girona.
Sí, Estuani havia fet 40 gols les dues temporades a primera divisió i diverses vegades n'havia fet 2 en un mateix partit, però encara cap hat-trick. Ahir va ser el primer, l'1-0 a la primera part amb un xut amb la cama dreta, el 2-0 a la segona de penal i ja cap al final 3-1 amb l'esquerra.
Sí, la verdad que sí, es el primero. Sabía que en algún momento iba a llegar. Estoy contento por eso porque siempre, bueno, es una alegría extra. Evidentemente, acompañada en puntos es lo ideal. Así que, bueno, a disfrutar esta semana y el equipo se lo merece.
Estuani es va perdre els dos primers partits per una lesió al pubis. Sense ell, empat a casa contra el Sporting, amb gol de Borja, i derrota Albacete. En els dos últims partits, 4 gols i 6 punts, i Pichichi de segona. Abans del partit d'ahir, Estuani havia fet 2 hat-tricks a la Lliga Espanyola, tot dos amb l'Albacete, la temporada 2009-2010, també a segona divisió. L'últim, per tant, va ser el maig del 2010 contra el Córdoba, i curiosament, com ahir, hi havia el porter català Alberto García a la porteria.
Es inicio de liga, necesitamos ganar y por mi parte poder ayudar al equipo así. Es evidente que se ve reflejado luego en la clasificación. Así que me quedo con eso, con el esfuerzo del equipo, de mis compañeros y bueno, l'acierto de cara a gol, evidentemente, es importante.
Curiosament, el partit d'ahir en principi no l'havia d'haver jugat Estuani perquè havia d'anar amb la seva selecció, però l'Uruguai el va alliberar perquè la setmana passada va haver d'anar a València pel judici del Llevant Saragossa. Avui, Cristian Estuani li ha tocat declarar.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Parlant de futbol, ara de futbol femení, perquè després de l'estrena immillorable a la Lliga, golejant el tacón per 9 gols a 1, arriba ara el debut del Barça femení a la Champions. Serà dimecres a partir de 8:45 del vespre contra la Juventus, Anaïs Martí.
Així és, un Barça que l'any passat va aconseguir classificar-se per la final, per primer cop a la seva història. Davant tindrà a la Juventus, un rival que no compta amb tanta experiència europea. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament a Barcelona, demà ja marxen cap a Itàlia, via Milà, i a les 7 entrenaran a l'escenari del partit, l'estadi Giuseppe Moccagata. Davant el Barça tindrà una Juventus que molt probablement jugarà sense Bàrbara Bonansea, una de les internacionals que més va destacar en Itàlia al passat Mundial de França. Escoltem l'entrenador blaugrana, Lluís Cortés.
És un equip que fa relativament poc que està invertint en el seu equip femení, però sí que és cert que ha guanyat les últimes dues lligues, que moltes de les jugadores són de la selecció italiana, són la base de la selecció, una selecció que ha fet un gran mundial aquest estiu, i que per això i per altres motius serà un equip difícil.
Per part del Barça són baixa Lique Martens, Vicky Losada i Pamela Tajona. El partit dimecres 11 de setembre, 8:45.
I ara encara en futbol marxem a l'Argentina, perquè ja s'ha viscut un nou capítol de la història singular, polèmica, única de Diego Armando Maradona. El Pelusa ha estat presentat com a nou entrenador de Gimnàsia i Esgrima de La Plata. I ho ha fet en un ambient espectacular. Ens ho explica des de Buenos Aires el Joan Biosca.
Apoteosi i emoció desfermada les que s'han viscut en aquestes darreres hores a la ciutat de La Plata, 70 quilòmetres d'aquí de Buenos Aires, amb un Diego Armando Maradona trepitjant la gespa del que ja és el seu nou estadi, el Bosque, que es quedava petit amb més de 30.000 fanàtics i seguidors de Gimnàsia i Esgrima, un club fundat el 1887. Molt emocionat, Maradona agraïa poder dirigir un equip a l'Argentina.
¿Cómo puedo explicar yo con palabras las sensaciones que a uno le pasan por el cuerpo? Yo cuando entré me puse a llorar porque no tenía palabras. Y ya me apareció mi vieja, me calmó.
Amb més serenitat, Maradona ha denunciat que durant molts anys ha estat vetat com a entrenador a l'Argentina, que els clubs el volien, però rebien pressions, assegurat per no contractar-lo, i quan recordava Maradona el seu pas com a seleccionador argentí, s'ho ha fet venir bé per parlar de com ell va aprofitar les virtuts del blaugrana Leo Messi durant el Mundial de Sud-àfrica, tot i quedar-ne fora a quarts de final.
Messi en el Mundial mío salieron todos figuras los arqueros. Pegó todos los palos del mundo. Ahora, a donde la agarra, la clava. Yo agarré el mejor Messi y lo digo, se lo digo en la cara a cualquiera.
Diego Armando Maradona no només ha injectat el coet de la Lliga Argentina a Gimnàsia i Esgrima, ganes de seguir lluitant per no baixar a segona divisió, sinó que ser el nou entrenador de Gimnàsia i Esgrima de La Plata ha provocat que el club tingui ja 3.000 nous socis.
La bogeria per Diego Armando Maradona, que no s'acaba a l'Argentina ni de bon tros. Per cert, abans de la publicitat, la gimnasta catalana Marina González s'ha convertit en la primera gimnasta de casa nostra que guanya una or en proves de la Copa del Món. Ha aconseguit l'or en la Copa del Món d'Hongria, en el que a més era el seu debut internacional.